Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La dona morta amb signes de violència de Campoamor encara no ha estat identificada. L'endemà de trobar el cos sense vida en un pis del carrer Fernán Caballero, els Mossos encara treballen per descobrir qui és i, a partir d'aquí, esbrinar qui podria ser l'autor del crim. En cas de confirmar-se que és un feminicidi, seria el segon a la ciutat en dues setmanes després de l'home que va matar la dona al seu domicili de la Rambla. L'Ajuntament ja ha condemnat els fets i ha anunciat que activarà els protocols pertinents quan s'aclareixi el cas. Ja hem passat el pitjor de la cinquena onada, així ho considera l'epidemiòleg de l'ICS, Nemesio Romero.
Ara mateix sembla que hem arribat al pic i que estem de baixada de la cinquena onada. Això ja veiem que els casos nous estan començant a baixar. Òbviament l'afectació que veiem als hospitals encara no ha començat a baixar perquè això sol ser setmanes després de les infeccions. Però sí que sembla que la tendència és bona i que durant les properes setmanes veurem una disminució cada vegada més important de casos nous i també començarà a acabar de millorar la situació també que tenim als hospitals.
Tot plegat en un moment en què els indicadors de la pandèmia sumen diversos dies en positiu a Sabadell. Avui el risc de rebrot ha baixat fins als 599 punts i la velocitat de contagi ha reculat fins al 0,74. En esport, segona victòria del Centre d'Esport Sabadell a la pretemporada. El conjunt arlequinat ha superat l'Eurocopa de segona ref per 2-1. Muguruza de falta directa i Jacobo González han remuntat en el tram final de la primera part el gol inicial de Javi Solsona pels escapulats. Un partit, per cert, que s'ha jugat amb la presència a Sant Oleguer de 200 espectadors. Són algunes de les notícies que ho repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. A aquesta hora tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement arran d'aquesta tempesta de primera hora de la tarda. Hem d'esperar més pluja de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. S'espera una segona meitat de la jornada força entretinguda. De fet, a partir de les últimes hores del matí s'han començat a generar alguns ruixats més intensos i a hores d'ara ja descarreguen xàfecs i tempestes d'intensitat moderada o puntualment forta, especialment a les comarques de la meitat est del país. Han afectat sobretot a sectors del sud de la Costa Brava, zones del Maresme, també dels Vallesos. També se'n generen a punts del Pirineu i del Prepirineu o nord de la pressió central. Per tant, tindrem una tarda passada per aigua, sobretot a les comarques, com hem dit, de la meitat est del territori. Localment, d'intensitat forta, acompanyades de calamarsa o fins i tot també d'alguna pedregada, amb unes temperatures que avui, en general, quedaran una miqueta més curtes, sobretot aquestes comarques on el cel quedarà més ennuvolat. De cara al dijous, temps més tranquil, al matí farà sol, encara amb restes de núvols baixos a l'interior, especialment a la pressió central, també algunes boirines en aquests sectors, i a la tarda creixeran algunes nuvolades només a sectors de muntanya, al Pirineu, Prepirineu, alguna zona del prelitoral, en principi sense precipitacions, amb unes temperatures que recuperaran una miqueta, excepte cap a les Terres de l'Ebre i també cap a Tarragona, on aquí es mantindrien semblants o fins i tot podrien baixar una miqueta més. La resta de setmana, divendres, dissabte i diumenge, es mantindrà aquest temps tranquil i bàsicament assolellat. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell, només trobem un punt conflictiu. És a Barberà, la B30, on hi ha un quilòmetre de retencions per enllaçar amb la C58 en sentit sud. Els Mossos continuen amb el procés d'identificació de la dona que ahir va aparèixer morta en un domicili de Campoamor. Els serveis d'emergències mèdiques van trobar la víctima amb evidents signes de violència. En paral·lel, la policia segueix buscant el presumpte autor del crim, que podria ser la seva parella. Tot i això, els Mossos d'Esquadra afirmen que totes les hipòtesis estan obertes. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Pocs detalls han transcendit de moment del cas. El jutjat d'instrucció 3 de Sabadell en funcions de guardià té obert un procediment, però resta a l'espera de les conclusions de la investigació policial. Una de les línies apuntaria a la parella de la víctima, de manera que hi hauria la possibilitat que es tractés d'un nou cas de violència de gènere. Les dificultats per identificar el cadàver que va aparèixer en un habitatge del carrer Fernán Caballero de Campoamor estan alentint el procés. En cas de confirmar-se el feminicidi, La mort d'aquesta dona suposaria el segon crim masclista en menys de 15 dies a Sabadell. Els Mossos d'Esquadra van localitzar una dona morta i amagada dins d'un bagul en un pis de la Rambla el 22 de juliol passat. Aleshores, la policia catalana va detenir la seva parella com a presumpte autor de l'assassinat. Tot i que no hi constaven denúncies prèvies per maltractaments, l'arrestat tenia antecedents per violència de gènere amb una parella anterior. A l'espera de com avança la investigació, l'Ajuntament de Sabadell ha emès un comunicat de condemna del crim d'aquest dimarts. També ha informat que si es confirma que es tracta d'un feminicidi, s'activarà el protocol habitual en aquests casos. Per la seva part, des de Comissions Obreres, també s'ha condemnat l'assassinat i s'ha instat als poders públics a lluitar sense descans contra aquesta xacra. El sindicat també ha traslladat el seu condol als familiars i amics de la víctima.
I encara en successos, els familiars del veí de Terrassa desaparegut des de divendres passat continuen sense tenir notícies de l'home de 58 anys. El desaparegut es va escapar de l'Hospital de Terrassa on havia ingressat per una pneumònia. Desenes de garencs s'han sumat a la crida dels familiars de l'home per mirar de trobar-lo el més aviat possible. Rubén Estévez, bon dia.
Bona tarda. De complexió corpulenta, Faustino va desaparèixer divendres al migdia i des de fa 5 dies poc es sap del seu parador. La darrera persona que afirma haver-lo vist és el conductor d'un autobús, que el va albirar a la rotonda de Mercavallès. Pel que fa a les càmeres de vigilància i de trànsit, tampoc indiquen que en Faustino continués per la carretera nacional 150 ni que agafés la C58. Tot apunta al fet que el desaparegut va sortir de l'hospital per la seva desorientació, ja que patia demència. Hem parlat a Ràdio Sabadell amb la seva filla, Anna.
¿Sabes lo que lleva a tu padre a quedar en l'hospital? Y ver la última vez que se entra para dentro y te quiere un beso y que tú lo dejes en un sitio que en teoría... Si a ti no te dejan estar por el COVID, ellos son los que tienen que estar vigilando a esa persona por el estado en el que entró y que a los tres días te llamen y que ha desaparecido y no aparezca por ningún sitio. Es que es increíble.
La filla del desaparegut denuncia la poca consideració mostrada presumptament pels equips d'emergències durant les primeres hores del succés. Creu que la poca agilitat ha torçat amb el pas dels dies la cerca de l'agarenc, començant per l'hospital.
Dice, no, se ha escapado. Con la vía puesta, en pijama y las chanclas. Y yo, pero ¿cómo se ha podido escapar? Porque hay vigilancia, tienen a la empresa Diman fuera, vigilante también. Todavía no entiendo cómo se les pudo escapar, la verdad. Desde urgencias hasta la primera redonda que hay a la salida y al acceso al hospital, una chica enfermera ATS, llega para su hora de trabajo, entra para el hospital, lo ve en la redonda a él en pijama con la pulsera puesta, cuando hoy en día no pueden salir ni a formar por el COVID los ingresados, y la chica ni se para, sigue para adelante y se va a trabajar. Y luego por la noche nos comenta que ella lo ha visto. Hombre, es que también y no te has parado.
Per això, la família té cada vegada menys esperances de trobar-lo en vida. Faustino té una alçada de 1,70 m i necessita medicació. Els familiars demanen que si algú el veu es posi en contacte amb ells al telèfon 642-650-775.
Notícies vespre.
La cinquena onada de coronavirus ja ha arribat al pic i comença a anar de baixada, amb una reducció considerable dels casos nous registrats. Així ho ha destacat aquesta emissora l'epidemiòleg de l'Institut Català de la Salut, Nemesio Moreno, malgrat que aquesta bona tendència encara no s'ha traduït en una disminució dels ingressos als hospitals. Moreno assegura que els centres d'atenció primària de Sabadell i del conjunt de l'àrea metropolitana nord encara arriben molts casos, però són molts menys que setmanes enrere. Moreno apunta quin és el perfil dels atesos.
En principi, la gent que arriba a primària són gent amb símptomes o bé gent que ha sigut contacte estret d'algun cas confirmat positiu. Pràcticament la majoria de pacients que arriben són aquests i són les que fem l'actuació. La gent al final acaba consultant només quan veu que ha estat en contacte amb un positiu o quan veu que té algun símptoma sospitós. Al final, de forma preventiva, és molt difícil perquè a més estem parlant de dues proves que només detecten tant la PCR com el test d'antígens quan la malaltia és activa. No estem detectant ara malaltia passada ni cap altra cosa, no? O sigui que al final estem intentant detectar aquells casos que poden ser transmissors de forma comunitària i generar casos secundaris.
D'aquesta manera, Moreno vol treure ferro a la polèmica sobre el fet que no se sotmeti als vacunats a PCR quan són contactes estrets de positius. Així mateix, també defensa que els cribatges per detectar simptomàtics no són necessaris en aquesta cinquena onada.
Els cribatges, de moment, no s'ha decidit centralitzadament de fer aquests cribatges. Es van fer durant algunes de les onades i ara mateix, des del Departament o des del Servei Català de la Salut, que es prioritzaven, de moment s'ha decidit no fer-ne durant aquesta cinquena onada.
Moreno ha fet aquestes declaracions quan els indicadors de la pandèmia segueixen millorant. A Sabadell, el risc de rebrot ha baixat als 599 punts. La velocitat de contagi ha reculat al 0,75, mentre que la incidència acumulada 7 dies és ara de 323 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 60 positius més, que eleven la xifra total de contagis als 25.187. També s'ha notificat una defunció i el global des de l'inici de la pandèmia és ara de 581. I la vacunació contra el coronavirus està oberta per als joves d'entre 12 i 15 anys a partir d'avui. Amb l'arribada de prop de 10 milions de noves dosis del vaccí i davant el fet que hi ha 84.000 cites sense agafar per immunitzar-se a tota Catalunya, Salut ha decidit fer aquest pas endavant. Ho ha apuntat aquest matí la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Comencem a tenir cites lliures i nosaltres no volem tenir cites lliures per vacunar. Volem que les vacunes estiguin posades en les persones i que estiguin fent la seva tasca de protecció que hem vist. Llavors, per això, ahir es va obrir, o ahir es va anunciar que avui s'obria la vacunació de 12 a 15 anys.
L'objectiu del departament és arribar a 300.000 persones d'aquest col·lectiu per tal de començar el curs amb almenys una dosi subministrada. Cabezas també ha quantificat els efectes de la vacunació en aquesta cinquena onada. Assegura que mantenint les mateixes restriccions, amb la immunització s'han evitat 64.450 casos de Covid-19, 136.064 dies d'hospitalització i 27.315 dies d'ingrés a l'UCI. Així mateix, també s'han reduït les morts.
Sense la vacunació esperarien com 10 vegades més el nombre de morts cada dia. Per tant, són morts i són importants, però si no estiguessin en aquests nivells de vacunació que tenim, aquest nombre estaria moltíssim més elevat.
En el cas de Sabadell ja tenen la pauta completa 129.007 persones i 146.272 compten amb la primera dosi. D'altra banda, al Taulí ja s'han subministrat 26.000 dosis de la vacuna contra la Covid-19 i més de 12.400 persones ja tenen la pauta completa. D'aquestes persones, 6.300 són pacients, 4.400 professionals propis i 1.700 professionals externs. I aparquem la Covid-19, però no deixem la sanitat i la salut, perquè el desenvolupament neurològic del nadó, una millor recuperació del part i un vincle infranquejable entre la mare i el fill són alguns dels beneficis que porta l'alletament matern. En el marc de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, el Taulí en fa difusió aquests dies. A Ràdio Sabadell n'hem parlat avui amb la llevadora Mercè Gabriel.
L'Hospital de Sabadell fomenta des de fa anys l'alletament matern des del naixement i, si pot ser, que sigui exclusiu fins als 6 mesos. Amb aquesta voluntat, des del 2017, el centre sanitari ha implantat la figura de la llevadora de planta, que visita les mares a l'habitació per donar-los consells sobre una lactància efectiva. I és que, segons ha admès la llevadora Mercè Gabriel, és un procés que no sempre és fàcil.
Sí que penso que és una cosa que està amb una tendència a l'alça, però, clar, la lactància no és simple, tot i que sembla estrany i que jo a vegades no acabo d'entendre perquè és tan complicat. Sí que és veritat que les mares aposten per tirar-ho endavant, però necessiten un acompanyament important i que hem de saber donar.
Un acompanyament que en primera instància es dona a l'hospital, però que després es reprèn des de l'atenció primària. I és que un bon enllatament és beneficiós tant per al nadó i per al seu desenvolupament neurològic com per a la mare.
Tota la recuperació postpart és molt més adequada. La succió del bebè proporciona que la mare no sagni tant, que hi hagi una involució de l'úter més ràpida. Aleshores, totes aquestes coses comporten que la mare es recuperi abans, sagni abans, per tant no tingui tant cansament, per tant no tingui tanta anèmia postpart, i tot això són beneficis. També l'ajuda amb tot el vincle amb el seu nadó.
La llevadora ha reconegut que la pandèmia ha incidit negativament en aquesta atenció perquè s'han donat altes més precoces del que seria desitjable per reduir el risc de contagi entre les mares i els nadons. Per això, i a banda de consultar sempre els professionals, anima les mares que tinguin dubtes sobre l'alletament a consultar l'espai dedicat a la lactància de la pàgina web del Taulí.
Instagram @Ràdio Sabadell. Segueix-nos.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. Fem una informació de servei perquè avui i demà hi haurà talls de trànsit a la Gran Via pels treballs de reparació del paviment. Els ponts afectats són el 4, el de Sol i Pedrís, en direcció nord fins al pont número 7. Un cop acabin les tasques, es canviarà de sentit i es treballarà fins al pont número 4. Les afectacions han començat a les 7 del matí, s'allargaran fins a aquesta hora, més o menys, a les 7 del vespre, i els talls afectaran entre avui i demà els carrers Sant Manat, Fèlix Amat i Blasco de Garay. Pol Gibert, tinent d'alcaldessa i alcalde accidental durant aquesta setmana, explica per què s'ha triat aquesta època de l'any per realitzar el manteniment.
La renovació i la reparació de paviments a la Gran Via se suma a una sèrie d'intervencions que està fent l'Ajuntament, en aquest cas a diferents punts de la ciutat, per intentar aprofitar la baixada d'activitat que hi ha a Sabadell durant l'estiu per posar al dia doncs, diferents paviments, carrers com voreres, de diferents punts de la ciutat que generalment estan molt transitats i que amb aquesta data doncs, baixa el nivell d'afectació i es poden tallar per poder intervenir.
A banda de les afectacions d'aquest dimecres i dijous, els treballs es tornaran a repetir dimarts que ve, dia 10 d'agost. En aquest cas, les afectacions seran els ponts número 1 i 5 de la Gran Via. Desallotjament forçós en el bloc de la Ronda Santa Maria 213 de Barberà del Vallès. Els Mossos i la Policia Municipal han format part del dispositiu per obligar els veïns d'aquest edifici de 81 habitatges a abandonar-lo davant un risc extrem per la seva seguretat. Uns veïns que ja feia 3 setmanes que no tenien llum arran de les connexions irregulars a la xarxa elèctrica. De fet, un 80% dels residents estaven ocupant de forma irregular els immobles. El tinent d'alcaldessa Daniel González ha explicat quina és la situació d'aquestes persones.
Tingut una rotació important. Fruit d'aquesta rotació és aquestes dades que només 10 tenen el contracte. Això no vol dir que no siguin, la resta siguin famílies delinqüencials, no? Són famílies vulnerables que cadascú pues, ha entrat per ocupació o intuïm que han pogut entrar també per un tema de gestió, de compra de claus, sota mà, i al final a l'edifici un tant per cent molt elevat són famílies vulnerables, que no són famílies delictives, que tenen un comportament perillós, però que són víctimes d'aquesta situació.
L'Ajuntament ha ordenat avui el desallotjament després que 3 informes hagin alertat d'un risc d'incendi a les instal·lacions. S'ha fet això sí amb l'acompanyament dels serveis socials. En un primer moment s'han reallotjat tots els veïns en hotels i pensions, però a mitjà termini s'haurà d'estudiar cada cas de forma individual per decidir-ne el futur.
No tenim tenim aquesta capacitat de 81 pisos municipals, ni tampoc és la nostra obligació legal de fer-ho, perquè estem parlant sempre que és un edifici que té un propietari, que és la Sareb, i que l'Ajuntament, en aquest cas, pues, estem actuant de manera subsidiària fruit d'aquesta perillositat imminent per la seguretat de les persones. Per això s'ha fet aquest decret d'alcaldia, perquè el perill és imminent i és visible.
González assegura que fa 2 anys el bloc 211 de la mateixa Ronda Santa Maria tenia uns índexs d'ocupació il·legal similars al d'aquest. No obstant això, s'han anat reallotjant les famílies vulnerables en altres espais i ara només queda un pis ocupat a l'edifici.
Per vacances. De nord a sud, des de tot el país.
Pots sentir com batega l'estiu.
Cada matí, de 9 a 11.
Relaxa't, aprèn.
Gaudeix, concursa.
Som la teva ràdio local.
I estem oberts per vacances.
Aquest estiu, obert per vacances.
Us esperem cada matí, de 9 a 11, de dilluns a divendres.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. L'Estat ha transferit a Catalunya fins a 7.770 milions d'euros procedents de fons extraordinaris per impulsar la recuperació econòmica durant la primera meitat de l'any 2021. Segons l'informe publicat avui pel govern espanyol, la partida més destacada correspon a les ajudes per fer front a la crisi generada per la Covid-19, que sumen gairebé 3.000 milions d'euros. En paral·lel, l'executiu ha autoritzat operacions d'endeutament per prop de 4.000 milions, entre els quals s'inclouen els crèdits que compten amb l'aval de l'ICO. Un 70% dels espanyols creu que es destinen molt pocs diners a la sanitat i més de la meitat que rep poc de pagar impostos. Segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, més d'un 60% opina que rep menys del que paga i un 46% que els ciutadans paguen molt en impostos. Tanmateix, un 59,2% creu que pagar aquests impostos és necessari perquè l'Estat pugui prestar serveis públics. Encara en economia, 4 de cada 10 empreses d'automoció incrementaran la plantilla durant el segon semestre de l'any. Per contra, un 10% de les companyies mitjanes i el 12% de les grans creuen que hauran de reduir el nombre de treballadors. Així ho conclou un estudi del CIAC i la consultora de recursos humans Isprox. En l'estudi s'ha comptat amb un centenar de perfils d'empreses petites, grans i mitjanes que formen part de tota la cadena de valor de la producció. El Banc d'Espanya alerta que més d'un milió d'espanyols es troben en situació vulnerable pel que fa a la disponibilitat de punts d'accés al diner efectiu. Concretament, un 2,5% de la població espanyola no disposa d'un punt d'accés a l'efectiu en un radi de 5 quilòmetres, una situació que podria comportar, diuen, un risc d'exclusió financera, segons el banc. Una situació que avisa es pot agreujar arran de l'aposta per la digitalització. I un últim apunt, el judici per l'assassinat de Samuel serà amb jurat popular i arrencarà demà. Els 6 detinguts, 4 adults, 3 d'ells encara a la presó i 2 menors d'edat han estat citats als jutjats de la Corunya a partir de les 10 del matí. Els presumptes agressors no es van penedir ni van mostrar por de ser descoberts després de la pallissa. Moment pels esports. Segona victòria del Centre d'Esports Sabadell a la pretemporada. Després de superar l'Hospitalet de Tercera Ref per 3-1, l'equip d'Antonio Hidalgo s'ha imposat aquest matí a l'Europa de segona per 2-1. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Com dissabte ha passat al Car de Sant Cugat, l'amistós ha tornat a deixar sensacions especialment bones a la primera meitat. I això que ha estat el conjunt escapulat, qui s'ha avançat en el marcador amb una bona triangulació que ha culminat Javi Solsona superant el debutant Quique Royo. La resposta del Sabadell ha arribat a la mitja hora de joc amb un golaç de falta directa de Joseba Muguruza. Jacobo González ha completat la remuntada just abans del descans, aprofitant el refús d'un xut d'Alfred Planes. El tècnic Antonio Hidalgo avala la qualitat de tots dos.
Sobretot en els partits que els rivals esperin molt, l'Alfred com el Jacobo són dos jugadors que tenen aquest un contra un molt bo, com l'Aaron. I bueno, ara també tenim a dalt el Toni Gavarre i bueno, mica en mica van venir jugadors. Està clar que encara falten molts per venir.
Tant Alfred com Jacobo, per cert, seran presentats demà a les 12 a la Nova Creu Alta. La segona part d'avui, plena de canvis, ha estat molt més ensupida, però Froy ha evitat el 2-2 de l'Europa en el tram final. Per segon partit consecutiu, Aaron Rey no ha disputat cap minut per unes molèsties i avui tampoc s'ha vestit de curt Iago Indias, un cop confirmada aquesta lesió de genoll que el mantindrà entre 6 i 9 setmanes de baixa.
És un contratemps important, sobretot per ell, i per la planificació, no? Estem en un moment que a veure quantes setmanes seran. És una lesió molt similar a la del Néstor de l'any passat. El Néstor va estar uns 3 mesos per tornar. Veurem aquesta lesió com va, no, totes les persones no són iguals, però bueno, han de venir jugadors del darrere. Ara jo crec que és de la posició que més necessitem i bueno, esperem que vinguin el més possible.
El tercer compromís d'aquesta pretemporada, recordem, serà dissabte a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta contra el Villarreal B de l'exarlequinat Miguel Álvarez, un partit que es podrà seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
I avui l'altre focus d'atenció del Sabadell Europa ha estat el públic. Per primer cop en gairebé un any i mig, fins a 200 seguidors arlequinats han pogut gaudir del partit a l'interior del recinte de Sant Oleguer. El nostre estudiant en pràctica, Jordi Sitjà, ha parlat amb algun d'ells.
Bueno, ja havia ganes de tornar a veure futbol i veure el Sabadell. La veritat és que, bons primers minuts, mola bastant veure nois de la cantera, de la Pedrera, i bons minuts inicials del Sabadell.
Bueno, pues mucha alegría y disfrutando del trocito que hemos visto.
Molt bé, content, amb moltes ganes de poder tornar a veure l'equip en directe, a veure quines sensacions ens dona aquesta temporada i confiem que la cosa vagi molt bé.
Pues amb moltes ganes i poder tornar a veure l'equip en directe i molt il·lusionada per estar aquí una altra vegada.
Muy bien, hemos estado un año de pandemia y estamos bien ahora.
Aparquem el futbol. A Als Jocs Olímpics de Tòquio, la selecció espanyola masculina de waterpolo, com la femenina, també lluitarà per les medalles. Amb més problemes dels previstos, l'equip de David Martín ha eliminat els Estats Units per 8-12, gràcies a les aturades a la segona part del porter resident a Sabadell, Dani López Pinedo. Són declaracions seves a la cadena COPE.
Aquí estamos para esto, creo que es muy importante. Hemos empezado sin ajustar muy bien la defensa, creo que llevábamos 1 de 7 lanzamientos, nos habían metido casi todos, así que nos hemos puesto las pilas luego y gracias a eso hemos ganado el partido.
Bernat Sanahuja, l'únic representant del club, ha fet 2 gols. El rival a la semifinal serà Sèrbia, que s'ha imposat a Itàlia per 6-10. Recordem que a la fase de grups, Espanya va aconseguir superar la vigent campiona olímpica per 12-13. Demà serà el torn de l'equip femení, que buscarà l'accés a la final contra Hongria quan faltin 10 minuts per la 1 del migdia. I la delegació espanyola, tot això, s'ha assegurat l'onzena medalla amb el bronze de Jordi Xammar i Nicolás Rodríguez, el 4-70 de vela. I acabem fent un apunt de ciclisme perquè el colombià Juan Sebastián Molano, company de David de la Cruz del Team Emirates, s'ha imposat a l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Burgos, en final a Briviesca. El sabadellenc, per la seva part, segueix en els primers llocs a la general a 13 segons del nou líder, el ciclista del Movistar, Gonzalo Serrano. Demà, primera de les dues etapes de muntanya amb l'ascensió al Picón Blanco i la posterior baixada fins a Espinosa de los Monteros. Quatre minuts per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 4 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquests minuts ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 10 del matí amb els butlletins horaris i a 2:15 al Notícies Migdia, però també podeu seguir informats a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.